Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Arriba el moment del relax. Ens trobem en aquest racó cada dijous, la majoria de dijous, amb la Carme Serret. Ella ve carregada de llibres, d'històries, de personatges, de vegades amb convidat. Avui sense. Per tant, em temo que em faràs treballar. Carme, bon dia.
Carme, bon dia. Doncs sí, avui venim sense convidat perquè, mira, a mi després, quasi sempre em passa, no? Després d'unes vacances o d'un temps que, no sé, que un llegeix més, potser, o... En fi, i passeja i mira, doncs a vegades m'agrada...
S'atura, jo crec que s'atura.
Sí, una mica, no? Llavors sí. M'agrada començar després d'aquests períodes vacacionals una mica, doncs, parlant i pensant, tot i que parlem de llibres, però avui m'agradaria que parléssim d'alguna cosa que jo crec que hem d'anar pensant, perquè hi ha molta gent que l'està pensant, però...
Em tens intrigada, eh?
Mira, per fer-te una mica més de... Aviam... Jo tenia una pregunta per fer-te, així d'entrada, i després anem entrant, Carme, però tu, si fossis un personatge de conte, sí?
Oh, que bé.
Si fossis un personatge de conte, quin personatge series?
Quin personatge seria? A veure, és complicat, eh? Perquè hi ha molts personatges i així d'entrada no tinc un personatge que m'hagi calat o que... però et podria... posar així d'entrada una caputxeta vermella. Uh-huh. Que em senti identificada.
Sí, un personatge conta que d'alguna manera et sigui que et representi una mica, que tu et sentis identificada o que et digui alguna cosa.
Doncs mira, potser la caputxeta vermella, perquè a més va ser un dels primers contes que jo recordo que em van explicar. Uh-huh. Caputxeta vermella.
Doncs la veritat és que, fixa't que tots, d'alguna manera, els éssers humans, tots tenim un relat de nosaltres mateixos. Necessitem tenir un relat, no? Relat que normalment al llarg de la vida és necessari anar actualitzant, perquè...
Sí, home, i tant.
Perquè si no, doncs, a vegades ens quedem, i això també ens va una mica de cara als éssers humans, una mica situats en una història... que de vegades ja no està en relació amb el context, no? I allò que diem, és que jo sóc així, bueno, sóc així, però també puc ser d'una altra manera. És a dir, el relat el necessitem perquè ens orienta, però a vegades el relat és el nostre i el dels altres.
Perquè necessita evolucionar.
Exacte, necessita evolucionar, canviar, transformar, perquè la vida és transformació. Recordo que un neuròleg va morir l'any passat, que va escriure llibres molt interessants, que era l'Oliver Sacks. Li va preguntar a un escriptor i guionista francès, Jean-Paul Carrier, al revés, perdona, Jean-Paul Carrier li va preguntar a l'Oliver Sacks un dia, en una entrevista, diu, què és una persona normal? Li va preguntar al Jean-Paul Carrier.
Saps que aquesta pregunta la van fer no fa gaire? Uh-huh. Sí, sí, sí.
Clar,
lo de... Bueno, és que ho va fer servir un polític.
Certament, ja sé per on vas. Ara ja sé per on vas.
No, ho dic perquè és que, clar, sí. Quan hi ha aquests conceptes tan absoluts,
fixa't,
que,
però,
que és normal.
Que en aquest sentit, més que des d'una apreciació moral o de tipus convencional, la pregunta una mica està en relació a l'equilibri, o sigui, Jean-Paul Carrier, que és un escriptor extraordinari, i l'Oliver Sacks, que és un gran coneixedor del funcionament de la ment humana, més que res es referien, més que normal des d'una perspectiva social, moral, etc., és des de l'equilibri humà, sí? Què fa que estiguem bé, que ens desenvolupem un cert equilibri en la vida. I a mi la resposta de l'Oliver Sacks em va interessar molt, perquè ell, efectivament, d'entrada diu, bueno, això de normal, doncs, efectivament, no?
Ho podem discutir, no?
Però tenint en compte que la perspectiva era una mica la de l'equilibri, ell diu, és algú capaç d'explicar la seva pròpia història. Sap d'on ve, té un origen, un passat, una memòria ordenada, sap on està i creu saber on va, té projectes i la mort al final. És algú que està situat en el curs d'un relat que és una història que es pot explicar, sí? Que ha d'explicar-se. Els humans funcionem fonamentalment així, des de la perspectiva de l'equilibri, d'un cert equilibri, necessitem explicar-nos, necessitem contar-nos, necessitem dir-nos qui som, què desitgem, que... Sí? O sigui, sí. És algú que sap, té un relat, diu l'Oliver Sacks, certament amb un cert ordre, sap d'on ve, sap on està i sap cap on va. Sí?
Però la pregunta és, la majoria... Clar, tots és un absolutisme també que seria absurd fer servir tots, però la majoria...
Tenim. Sí, efectivament.
La majoria som normals, afortunats.
Tenim un relat. El problema, per exemple, és que des d'una perspectiva potser més terapèutica, però hi ha moments en la vida que el relat es trenca. Per exemple, es trenca o es fissura... una mica allò que diu algú, que són vidres trencats, en el sentit de que, per exemple, quan t'arriba la pèrdua d'un ésser molt estimat, aquest relat que tu tens es quebra.
És un punt d'inflexió.
O quan et passa alguna cosa, una separació, una malaltia, aquells aconteixements que
de fet, el relat continua, el que passa és que pren un altre camí.
Efectivament, i normalment el que necessitem és resignificar-lo, reinventar-lo, perquè ens pot quedar bastant fraccionat o esquerdat, diríem, no? Mm. Un procés de dol, en definitiva, és la possibilitat de resignificar el relat, sí? Perquè aquella persona no hi és, sí? Per la pèrdua que representa. Bé, la qüestió és que jo et preguntava això perquè una mica per veure, no?, com necessitem aquest relat, i part d'aquest relat que anem construint al llarg de la vida, jo considero que hi ha un aspecte, que per això estem aquí, que té que veure amb la literatura, que alguns anomenen la literatura eterna. La literatura eterna són els contes, els mites i les llegendes. I continua sent tot el que creem després, també. Però l'eterna, la inicial, la primigènia, l'arquetípica, parteix una mica dels mites, dels contes, de les llegendes, no? I per què necessitem crear tot això? Per conèixer-nos, per saber qui som, per saber, doncs, a veure, per construir-nos un relat. I en aquest sentit, volia llegir-vos un fragment d'un llibre d'un escriptor que jo admiro molt i m'agrada molt, que és Christian Bobin, que és un escriptor francès. Mm. I en un llibre, en un petit llibre que és una joia, diu així: la literatura eterna, cuentos, mitos, leyendas, apareció en la Tierra con los primeros hombres. Les permitió habitar la Tierra sin morir de frío. El fuego y la voz que narra se inventaron al mismo tiempo, dando el mismo calor y logrando el respeto de los animales salvajes. La literatura eterna debió de venir así. Alguien se inclina sobre alguien que está enfermo. empieza a contarle la gran leyenda de los albores, el torbellino de los fines, el carnaval de los dioses. Y mediante esa voz que inventa, llega un poco de luz a la oscuridad. La literatura eterna ya estaba allí, entera, en ese tiempo en el que los hombres iluminaban las cavernas con coloreados fantasmas de caballos. Llegó al mismo tiempo en el que el miedo entró por vez primera en un alma, por una grieta de la carne. La literatura eterna es la medicina más antigua del mundo. Es anterior a la escritura. Antes de depositarse sobre unas tablas de arcilla, purificó voces, sosegó almas. Sigue haciéndolo cada vez que una madre se inclina sobre su hijo adormecido por el cansancio y le cuenta un cuento o le canta una cancioncilla. Nunca ha existido una distinción real entre la palabra y la escritura. La escritura es la hermana pequeña de la palabra. La escritura es la hermana tardía de la palabra, en la que un individuo, viajando desde su soledad a la soledad de otro, puebla el espacio entre las dos soledades con una vía láctea de palabras. Lo que nos habla es lo que nos ama. Una palabra privada de amor es una cosa sorda, sin consecuencias. Bienhechora es la literatura eterna y su manía de hablarnos con un susurro bajo, con un ruido de fuente. Maravillosa la creencia en torno a la cual ella segrega sus historias, todo como la hiedra en torno a su árbol. Mientras que alguien nos hable, es imposible morir. Mentre algú ens parli, és impossible morir.
M'ha agradat molt el concepte aquest de literatura eterna. La veritat. No m'ho havia plantejat, no m'ho havia imaginat. I que sigui tan antic com el foc.
Efectivament, perquè els éssers humans, fixa't, els éssers humans necessitem... No només com a espècie, evidentment tenim la paraula, el llenguatge, i a vegades diem, això és el que ens diferencia dels altres, que som un més de la xarxa de la vida, no? Però diem, els éssers humans ens diferencia el llenguatge, pot ser, i algunes altres coses, no gaires per això. Però efectivament l'ésser humà necessitem mirar a l'altre i parlar i escoltar i saber de l'altre, per poder dir de nosaltres mateixos. Jo crec que la literatura és fonamentalment el reflex de tot això. Però avui, precisament, parlàvem de tot això per parlar d'un llibre.
Però escolta, que... és que mira, tu estàs parlant i jo vaig donant-li voltes, no?, el que m'expliques. I m'ha vingut al cap aquella... poesia de Gustavo Adolfo Bécquer, que preguntava què és poesia, no? Què és poesia? I acaba, poesia eres tu. I jo estableixo un cert paral·lelisme amb el tema de la literatura eterna. O sigui, la literatura eterna som nosaltres mateixos.
Efectivament, esta és la qüestió. I el que d'alguna manera a mi em preocupa, i per això volia parlar d'aquest llibre de la Sherry Turkle, que ara fem un canvi, però vamos hablando lo mismo, del mateix tota l'estona, no? La Sherry Turkle és una professora del MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Ella és psicòloga i fa molts anys que es dedica a investigar la interacció de l'ésser humà amb la tecnologia. Jo la vaig llegir fa uns anys i ella, primera, una entusiasta de la tecnologia, i no és que ara sigui una detractora ni molt menys, però en els últims 15 anys, doncs, a partir de les seves investigacions, s'ha dedicat a dir algunes coses. I a mi em sembla molt interessant algunes de les que diu. Però també crec que és molt interessant que comencés sent una psicòloga que era una gran defensora de les tecnologies, perquè penso que les tecnologies són, a molts nivells, són defendibles. Vull dir, no és allò de dir, bueno, ens les carreguem perquè són... No, no, les tecnologies tenen coses magnífiques. El problema que una mica, com deia Darwin, l'ésser humà som un ésser una mica desbordat. I de vegades doncs, hipertrofiem o fem hipèrboles en el sentit de que no ens és fàcil trobar els equilibris.
El terme mig.
El terme mig, sí. No? I la Xerra Turquia, l'últim treball que ha fet, que va estar publicat, ha estat publicat aquí per una editorial en castellà, perquè es diu Ático de los Libros, és un llibre que jo considero molt interessant i que val la pena donar a conèixer, tot i que és un assaig d'unes quasi 500 pàgines, però és llevadero perquè a més va explicant les investigacions i escriu d'una manera molt divulgativa. No? Es titula En defensa de la conversación, el arte de conversar. La Xerra Turquia l'explicava en el seu llibre anterior, recordo, o en una conferència o una entrevista que jo li vaig llegir, el seu llibre anterior es deia Conectados, pero solos. I ella comentava que que s'estava perdent, això ja fa uns anys que ho comentava, que els joves, sobretot, doncs, estaven perdent, i s'estava perdent en conjunt, a les famílies i entre els amics, però sobretot els joves, la capacitat de conversar. Sí, que tot eren missatges molt curts i que conversar en el sentit que coneixem tan profundament humà, doncs que s'estava perdent. O sigui, una mica la conversació muere, no? I aleshores ella deia que havia parlat amb algunes adolescents i que una, concretament una adolescent americana fa uns anys li deia, diu, un dia que no serà avui he d'aprendre a tenir una conversa. Ja no en sé. Però,
tal qual,
però diu, un dia que no serà avui, perquè avui estic molt ocupada amb totes les pantalles.
Clar,
i tot el que
potser
tinc,
aquest dia no arriba,
exacte, tinc que aprendre a tenir una conversa. Doncs una mica en aquest últim llibre la Xerra Turquia aborda això, hem perdut la capacitat de conversar, de comunicar-nos cara a cara, diu ella. Ja dic que ella no defensa postures antitecnològiques ni molt menys, però sí que alerta, i a mi això em sembla molt necessari, dels riscos que representa la manera com ens estem comunicant a través de les pantalles cada vegada més, no? Ella diu, efectivament, i això és de sentit comú, diu, un emoticó té el sentit que té, però un emoticó no mai te pot substituir...
Home, on estic la teva cara?
Clar, o pot substituir l'explicació matitzada del nostre estat emocional. És una cosa molt mil·limètrica, molt superficial, però els matisos de tot això estan en una altra banda, no? Ella comenta que si perdem la possibilitat de conversar, perdem part del que ens fa o constitueix la nostra profunda humanitat. Hi ha una cosa que a mi m'alerta bastant i que m'interessa bastant. En les seves investigacions, i ho explica en el llibre, ella diu que insisteixo, de projectes d'investigació han constatat que en els últims anys els marcadors d'empatia entre els joves universitaris, diu, han baixat 40 punts. Bé, això podem pensar, bueno, i com... Ella ho explica amb les seves investigacions, però bé, més enllà d'això, sí que observem, els que estem en contacte amb joves, que jo els considero magnífics i m'encanten, vull dir, no és una crítica als joves, ni moltíssim menys, sinó a la societat que anem fent, construint i creant, sí que em dono compte, per exemple, de que costa molt fer exposicions orals. Es fan, però com que costen, fan molta por, que quan llances una pregunta, sovint molts alumnes, estic parlant de graus humanístics, et diuen, no sé com explicar-ho, no sé contestar aquesta pregunta, no tinc paraules. Clar, si no tenim paraules és que no tenim pensament. Què vol dir això, que no tinc paraules? Clar que cal buscar-les, cal
pensar... És que no les fa servir. Fa servir tan poques paraules.
Després, la capacitat d'atenció. La capacitat d'atenció també se'ns ha... En fi, tota una sèrie de coses que anem constatant en el dia a dia, no? I en efecte, les pantalles... afecten d'una manera el nostre cervell que jo crec que tenim unes certes il·lusions. I una de les il·lusions, i que celebro molt que la Xerra Turquia ho expliqui, que jo crec que la qüestió de la multitarea, bueno, la multitarea jo crec que és els que l'enuncien com un gran valor pedagògic, jo crec que és una estafa, és una il·lusió. No tenim un cervell per la multitarea, jo penso que per sort. O posem atenció en una cosa, o no...
I després l'altra.
Exacte, i tot es dispersa, no? És a dir, que jo... i moltes més coses, el tema de la privacitat i la intimitat, que en perill, que això vol dir que està en perill la llibertat. Vull dir, aquest és un tema molt, per mi molt preocupant, i molt preocupant i molt interessant d'abordar, i que efectivament ella mateix l'aborda, no? Llavors, les conseqüències són, jo penso, bastant inconmensurables i les hem de tenir en compte. Per una part i d'una manera global, una certa deshumanització en tot el que això representa. Si no podem conversar, si no podem dialogar, si anem la conversa mort, ens deshumanitzem, construïm democràcies de molt poca qualitat, per no dir una altra paraula, i la nostra capacitat empàtica, per tant, la possibilitat de la convivència es deteriora profundament.
D'entendre'l de més.
Si et sembla, ens podríem dir que caldria tornar a contar cuentos, a cantar, a tornar als llibres, al silenci, a la conversa, al no fer res per fer moltes coses i poder crear. Al capdavall, la creativitat és la capacitat d'integrar mons, però per integrar mons necessitem conèixer, necessitem pensar, reflexionar i que es produeixin moments d'aquells epifànics, no? Però hem de donar el temps per això. Tanco, si et sembla, Carme, amb un petit text que ella... comenta en el seu llibre. La conversación es la base de la democracia y los negocios. Sustenta la empatía y es básica para la amistad, el amor, el aprendizaje y la productividad. Sin ella perdemos aquello que nos diferencia del resto de las especies. Perdemos nuestra humanidad.
No cal dir res més. Només gràcies, Carme.
Gràcies a tu, Carme,
bon
per
dia.
La conversa.